migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les pluges d'aquests darrers dies no han ajudat gaire. No han ajudat gaire a fer la sequera una miqueta més tranquil·la i relaxada. No. El problema és que no ha plogut on havia de ploure. Aquest és el principal problema de tot això, que no ha plogut on havia de ploure. En aquest cas, què passa? Com ho fem, tot això? Doncs amb restriccions. Amb restriccions. És curiós perquè estem parlant d'ampliació de desalinitzadores. És un dels quès que tenim, perquè, per exemple, la desalinitzadora de Blanes, que s'ampliarà, multiplicarà per 4 la capacitat i estarà a ple rendiment el 2030. Per posar un exemple, per parlar de desalinitzadora. Després veus altres qüestions. Ara arriba la tardor i la tardor, si aixequem les orelles, doncs estem parlant de bolets. Doncs amb sequera... els bolets... bé, ja m'explicareu. No hi ha gaire bolets. Si parlem de dades, i parlem, per exemple, del canal d'Urgell, per exemple, que va tancar dissabte la campanya de rec, és la pitjor campanya de rec dels seus 161 anys d'història. Estem parlant de tot el que comporta tot això, en qüestions de pèrdues, en qüestió de tot el que us explico, no? Bé, en aquest cas, el problema és que arribem, per exemple, a buidar piscines municipals del Penedès, que han estat buidant piscines municipals per reomplir punts d'aigües d'incendis forestals. Estem parlant d'un punt que és difícil de pair, no? Clar, què passa amb municipis i empreses que no limiten el consum d'aigua en una situació de sequera com la que tenim? Perquè hi han. Doncs s'ha fet una enquesta i de fet, i penso que era una resposta coherent, el 82% dels catalans que els hi van preguntar estarien d'acord en sancionar municipis i empreses que no limiten el consum d'aigua, no? Bé, què esperem? Doncs esperem, i això va sobre la taula està, veurem, perquè una cosa és el que s'espera i l'altra cosa és el que tenim. Diuen els que s'encarreguen de veure aquests models meteorològics de l'Agència Estatal de Meteorologia del Meteocat, diuen que hem d'estar alerta per aiguats molt de tardor perquè s'espera un octubre molt plujós. Ara, si això passa, cal que plogui on ha de ploure, perquè si plou al litoral, pues, plou al litoral, que està ben rebuda, però no omplirà els pantans. Tenim un problema amb la sequera, tenim un problema amb el canvi climàtic, tenim un problema amb fenòmens meteorològics que cada cop seran més extrems, i és una qüestió que ja es ve parlant i cada cop veurem i haurem de patir cada cop més. Benvinguts a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i avui esperem aigua. Esperem aigua per al Pirineu. Esperem aigua al Pirineu, no gaire. No és una qüestió que diguis, oh, això caurà a bots i barrals. No, esperem pluges sobre la Vall d'Aran, per exemple, i a tot el que seria el Pirineu esperem pluges localment moderades, en aquest cas. Les temperatures, això sí, notarem unes temperatures a la baixa, temperatures que aniran cap a baix. I després de tot això, el dissabte serà un principi de tardor amb temperatures molt per sota del que tocaria, en aquest cas, fresqueta. Ara, això s'ha acabat, perquè ja de cara a diumenge les temperatures tornen a pujar i estaran per sobre del que tocaria. I la xarxa viària catalana, com la tenim? Doncs estem a les portes d'un cap de setmana llarg, sobretot aquelles persones i aquells municipis que celebren la Mercè com a dia festiu, perquè dilluns serà el dia festiu. Com comença la xarxa viària? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger? Roger Serra. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Molt bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, de moment encara podem parlar de relativa calma en aquesta xarxa viària. Encara ha de començar a omplir-se, podríem dir, aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. De moment, les rondes, de mica en mica, va augmentant, si més no, la circulació. És cert, en la ronda de dalt com la ronda litoral, sobretot en sentit Besòs. Com a incidències, en tenim dues. A l'autopista AP7, un vehicle avariat a Castellbisbal, que talla carril en sentit nord, és a dir, en sentit venint de Tarragona, en sentit Barcelona-Girona, hi ha aturades uns 3 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7 a Castellbisbal, en sentit nord, Això és a causa d'un vehicle avariat. I a la C-17, a les Masies de Voltregà, molt a prop de Gurb, doncs bé, tenim unes obres que provoquen retencions de 4 quilòmetres. També tallen carril en sentit nord, sentit Ripoll. Per tant, aquí també trobem aturades destacades. 3-4 quilòmetres a la C-17, Masies de Voltregà, direcció nord. Aquestes són les dues incidències més importants. El que et deia, la resta de vies, de moment encara relativa calma, però és cert que augmenta el trànsit en aquesta xarxa viària propera a Barcelona.
Roger Serra, que tinguis un bon cap de setmana. Cuida't.
Igualment, a reveure, adéu-siau.
A reveure. Bé, escolta'm, no sé com tens el pes. No ho sé. Però si et costa baixar de pes, eso es porque no has probado el plan 1, 2, 3. I Enriqueta, que és dietista de CleanTech, nos va explicar cómo conseguirlo en solo 3 semanas de perder de 4 a 7 kilos menos. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Pues si quieres perder peso, lo vas a conseguir con el plan 1, 2, 3, porque es drenante, porque te deshinchas, bajas volumen, eliminas la grasa. Además, adelgazarás seguro, seguro. Y recuperas los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Así que olvídate también del dolor de rodillas o de espalda, porque por fin vas a conseguir perder peso sin efecto rebote, como bien has dicho, Cruz, en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos y bajar más de 3 centímetros de volumen.
Y lo mejor, que sigues comiendo, que no son batidos, que está realizado además a base de ingredientes naturales como plantas, minerales, vitaminas, y es apto para todos, para hombres, para mujeres y para todas las edades. Y en solo 3 semanas, Enriqueta, de 4 a 7 kilos menos. Sí. Vamos a pautar las semanas. Mira, la primera semana es el momento de los sobres de piña. ¿Qué hacen?
Pues mira, nos ayudan a hacer una limpieza, a eliminar todas las toxinas, a depurarnos, a reducir el abdomen, olvidarnos de la retención de líquidos y perder 2 kilos en esa semana.
La segunda semana es el momento de los sobres de naranja.
Sí, renovamos flora, son pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión y combatimos el estreñimiento, y 2 kilos menos.
Y la tercera semana rematamos con las cápsulas captagrasas.
Sí, ellas nos ayudan a atrapar la grasa localizada, eliminamos, seguimos perdiendo peso, son saciantes y nos van a ayudar a seguir perdiendo, ¿no? Pero es que los resultados son de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas. Y si quieres tu plan 1, 2, 3, si quieres informarte, solo has de marcar ese teléfono. 650-51-52-53, te lo llevaremos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío.
Efectivamente. Oye, Enriqueta, es viernes. Y el plan 1, 2, 3, yo sé que nunca viene solo.
No.
¿Y qué tenemos hoy viernes con el plan 1, 2, 3?
Pues mira, tenemos una gran promoción, ¿eh? Con el plan 1, 2, 3, hoy de regalo nuestras 3 infusiones, ¿eh? La detox, más la drena, más la lipo, y también de regalo hoy para ti esta faja cinturón reductora de barriguita que nos moldea la cintura, que es quema grasas y además cómo nos protege la espalda, ¿eh? Esta gran promoción gratis con tu plan 1, 2, 3. ¿Cómo? Pues llamándome al teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53, el teléfono más fácil de recordar del planeta Tierra, y adelgaza más de 4 kilos en solo 3 semanas y de forma segura y duradera con el plan 1, 2, 3. 650-51-52-53. Es muy fácil. Y además, Enriqueta, es que no se pasa hambre.
No se pasa hambre, sí, perdemos peso, bajamos volumen, cuidamos la salud, de 4 a 7 kilos con seguridad solamente en 3 semanas. Cuando te subas a la báscula es que vas a alucinar del resultado. Te va a enamorar a partir de ahora tu báscula, así que llama 650-51-52-53.
El plan 1, 2, 3 funciona, es eficaz, vas a adelgazar de forma segura y exitosa en solo 3 semanas, vas a perder de 4 a 7 kilos menos, es económico, con registro sanitario y gratis, pues esa fantástica oferta con el plan 1, 2, 3, ¿eh? Repito el teléfono, 650-51-52-53. Y ya no le veremos cara de monstruo a la báscula, Enriqueta, no. Que tiene una cara de bicho.
Nunca más. Nos gustará pesarnos, ¿eh? Porque además, imagínate que pierdes peso y que luego ya no lo recuperas. Y lo vas a conseguir con el plan 1, 2, 3. 650-51-52-53.
Gracias, Enriqueta. Besitos muy grandes.
Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana. Adéu, adéu. Clar, i després estarem fent fotos i penjant-les a l'Instagram. Mira mi peso a la bàscula. Mira, haremos reels d'Instagram, que està molt de moda en tot cas, eh? Parlarem de sequera, de seguida. Yolanda Grales, com estàs? Bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
Com tenim això de la sequera?
Home, la situació està complicada.
Molt, tot i que, molt complicada. Sí,
tot
sí.
I que ha plogut en les últimes setmanes, però això no ha servit per revifar gaire, de moment, els embassaments, la capacitat dels embassaments.
No, perquè les pluges fortes han estat doncs, fora de la capacitat, no estan a les capçaleres del riu, per entendre'ns, i ha estat molt per litoral. En tot
que això demostra que tenim un problema, no? Perquè tota aquesta aigua no es podia reaprofitar d'alguna manera.
No, no, en aquest cas, no. No, no, total, feia falta també que plogués al litoral, però, clar, aquesta aigua que sobra no va als embassaments. De seguida en parlarem d'això i com afecta a la denominació d'origen Empordà, els vins. En parlarem també d'això, Tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Este fin de semana tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Celta.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el Derby. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre, hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa. Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És molt preocupant el tema de la sequera. Molt, i molt, i molt, i molt preocupant. Hi ha molts factors, en tot cas, en marxa. Iolanda Canales.
Doncs sí, ja ho dèiem, les pluges de les darreres setmanes doncs, no han servit perquè revifin els embassaments, que estan al 22% de capacitat de mitjana, i recordem que ara entren en fase d'emergència 12 municipis més de l'Alt Empordà, entre ells Figueres o Roses, que depenen de l'embassament de Darnius-Badella, que està sota mínims. I aquesta situació, ja ho hem comentat en altres ocasions, afecta de ple a l'agricultura i a sectors, com bé apuntaves abans, com el del vi. Doncs és oportú ara també parlar d'això perquè estem en plena verema. A les denominacions com la de Montsant o Priorat, la verema s'ha avançat 2 setmanes pel calor i la sequera, a l'Empordà no. S'ha engegat en les dates tradicionals, però la falta de pluges preveu que es redueixi la collita una quarta part aproximadament de mitjana, entre un 20 i un 35% depenent de les denominacions. En el cas de l'Empordà, per exemple, es calcula que serà una quarta part, un 20%. I un altre tema també és la situació en la que queden els viticultors, si la producció i el preu del raïm servirà per cobrir les despeses que han tingut i què pot passar també en el futur si les previsions de pluja no milloren. De moment, el que diuen els meteoròlegs és que l'octubre serà més plujós del normal, sobretot la primera quinzena. Després, la segona part del mes, la segona quinzena, doncs plourà el que és l'habitual per aquestes dates.
O sigui,
esperem que no s'equivoqui. Estem parlant de l'històric.
Que sí.
Estem parlant de l'històric, Cruz, però quedem-nos per la primera part, que plourà
no,
més.
No vull ser pessimista, no.
Però sobretot el que dèiem, que plogui on ha de ploure. Jo no dic que no plogui aquí al litoral i prelitoral, sí. Evidentment, però sobretot a les capçaleres dels rius.
Això, ahir seria la gran ajuda, la gran solució, una de les solucions, vaja, Però, com bé apuntava, Iolanda, anem a veure com afecta tot això, ara concretament al sector de la vinya, al sector del vi, a la DEO Empordà. Tenim al telèfon el president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DEO Empordà i, a més, enòleg, el senyor Pau Albó. Pau, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, doncs estem ja, pràcticament entrem en una situació d'excepcionalitat per sequera. La primera pregunta seria molt genèrica. Com afecta tot això a la producció i a la vinya?
Doncs una mica com... com altres cultius, no? La falta d'aigua, doncs, ha minvat bastant el desenvolupament de les vinyes. I el problema és que després els raïms també, doncs, han quedat petitonets.
I això de què depèn? Això és, diuen que quan és més petit és més bo, no, o no? Realment m'estic equivocant ara.
No, la veritat és que és una frase que aquest any ens ho pregunta tothom, no? Tots els que fem vi.
Sí,
sí, és veritat que quan tens raïms més petits, doncs normalment el suc és més concentrat, però fins a un extrem, no? Al final, el que ens estem trobant a dins dels cellers és que estem entrant raïms i ens costa treure suc, no? Una cosa que no ens havia passat quasi mai o molt esporàdicament. I aquest any és generalitat amb gairebé totes les varietats.
Llavors estic entenent que la producció serà més baixa, no? No sé quant de més baixa.
Sí, la veritat és que no ens podem queixar nosaltres aquí a l'Empordà perquè preveguem que baixarem cap a un 20%, no? Hi ha altres zones catalanes on estan, per culpa de la sequera, han baixat molt més, però, bueno, un 20%.
D'un-hi-do, un 20% d'un-hi-do, no?
Sí, 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 quan depenem del cel, doncs
ja, clar,
són coses que passen. El que passa que, bueno, aquí estem una mica de la mà de Déu, no? Tots plegats.
En aquest cas, Pau, com s'aplica l'emergència a les vinyes perquè no mori?
La veritat és que aquí la gent ens pregunta, ostres, bueno, però podeu regar, vosaltres deixem regar, perquè les notícies surt, no? El problema, no sabria dir un nombre exacte, però no crec que més del 5% de les vinyes tinguin rec aquí a l'Empordà, però el problema que tenim és que no tenim aigua, no? Vull dir que no podem instal·lar el rec que faci falta, podem fer el que vulguem, però, bueno, si després no hi podem posar aigua o no podem extreure aigua, doncs no estem allà mateix. Nosaltres som un cultiu de secà profund, que sempre explico.
No sé si tota aquesta sequera, tota aquesta situació, en aquest tipus de vinya que hi ha a l'Empordà, hi ha algunes que amortissen d'arrencar o com funciona la cosa a partir d'ara? Perquè, clar, no sabem quan serà el punt final, com tu ben dius, depenent del cel, en aquest cas.
Sí. No, la veritat és que sí, que les baixes aquest any són importants, no? Tant en vinyes joves o vinyes recent plantades com en vinyes més velles, que en principi tenen unes arrels més profundes, poden anar a buscar l'aigua més avall, s'han mort com de cop de calor, algunes, bueno, són plantes que ja són molt, molt velles, 70, 80, 90 anys,
carai.
I aquest estrès, doncs, també és una mica, a mi m'agrada fer la similitud amb les persones, no? Quan arriben èpoques de refredat, doncs, les persones més grans normalment són més vulnerables, no? I ens ha sorprès aquest any que vas per vinyes d'aquestes velles, que han aguantat tots aquests anys, no? I el nombre de baixes és major que d'altres anys, no?
I a partir d'aquí, què es fa? Què s'acostuma a fer? No sé si hi ha un pla, perquè insisteixo, és una situació poc habitual o bastant excepcional arribar a aquests punts de sequera. A partir d'aquí, què es pot fer? Quin és el pla de xoc?
Aviam, fer, no ho sabem massa, ¿vale? Perquè ens enfrontem en unes característiques que no hi estàvem acostumats, no? El que està fent la gent una mica, doncs, és fer un petit rec de suport, ¿vale? Però és tan troglodita, disculpeu la paraula, no? Que és agafar una cuba amb les que apliquem productes fitosanitaris i anar regant d'amunt en amunt. Vull dir que és una feina de... Bueno, més que res, jo crec que és més psicològica, més que la persona cregui que està podent fer alguna per les seves plantes, que no pas un remei que ha de ser el que ens ajudi, no?
És a dir, que encara que es faci això, en plan, per molt troglodita que sigui, en plan, és difícil que això es mantingui.
Sí, 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 el que passa que com que són situacions que no dominem nosaltres. Els viticultors, ens sembla que, bueno, encara que ens abaixin, dius, mira, he fet tot el que he pogut, no? Encara que el que a vegades facis no sigui el més efectiu, o encara que sàpigues que estàs fent el burro, parlant clar, dius, bueno, mira, almenys he intentat això, no?
Llavors diu que la producció, dius, que baixarà més o menys, xifra rodona, és un 20%, i del 80% restant, què en podem esperar? De quina qualitat esperem, en aquest cas, el vi?
La veritat és que bastant bona. Sí, sí, sí. Serà una anyada que serà... Sí, els vins que ja estan acabant, perquè penseu que fa gairebé més d'un mes que han començat. Els primers vins que ens estan sortint i parlant amb altres cellers, ostres, ens està sorprenent, doncs, que ens pensàvem que ens arribarien com vins més cansats, vins amb poca fruita, vins amb aromes més cuits, no?
Sí.
Degut a aquestes onades de calor. I no. La veritat és que els primers indicis sembla bueno, disfrutarem d'una anyada a la 2023 que fa bona pinta, la veritat.
Doncs, senyor Pau Albó, president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà i enòleg, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i fer-nos una fotografia de la situació en aquest cas.
Gràcies a vosaltres pel vostre temps.
Un plaer. Doncs, a més, mira, acabaré amb una reflexió. Sabeu, he evitat dir-li aquesta pregunta, quin és el vi bo? El vi bo, en el fons, si no ets enòleg, i un d'aquests de paladar superguai, el vi bo és el que t'agrada. Ja pot costar 20 euros l'ampolla, com 3 euros. Si t'agrada, aquest vi és el bo. Després entrarem en maridajes i aquestes coses, que bé, això ja serà una altra història. Bé, de seguida actualitzarem titulars aquí a migdia a COPE, Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls. Y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
Per la Mercè, la cultura popular pren els carrers de la ciutat. Gegants i gegantes, bèsties i diables, castells i falcons, gralles i danses, cercaviles i castells. I aquest any, les activitats tradicionals de Festa Major comptaran amb 2 gegants com a convidats d'honor, l'Olga i el Volodimir, prínceps de Kiev, ciutat convidada. Del 22 al 25 de setembre, la Mercè és cultura popular, amb el suport de La Vanguardia i Cadena 100, Ajuntament de Barcelona.
L'aigua potable és el pròxim petroli? Hem de posar límit a la intel·ligència artificial? Com viurem d'aquí a 45 anys? A l'exposició del 45è aniversari del Periódico et proposem 45 possibles portades que tracten d'entendre el present per mirar el futur. Fins al 25 de setembre al Palau Robert. No te la perdis.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest divendres 22 de setembre. Avui és el darrer dia de l'estiu. I, de fet, a la tardor demà començarà amb fresqueta. Vull dir, demà i sabte espereu unes temperatures fresquetes de tardor. Per això la il·lusió s'acabarà perquè diumenge tornarà a pujar les temperatures per tenir una setmana molt estable. Doncs, feliç darrer dia de l'estiu. Carlos Rosada, benvingut.
Sí, senyor, molt bona tarda. Arriba l'estiuet de Sant Miquel, eh?
L'estiuet de Sant Miquel, correcte.
Això vol dir que hi ha dies de caloreta, eh?
tot i que demà a les 9:50 del matí arriba la tardor, eh? La tardor que ho farà, com tu deies molt bé ara, doncs amb fred, amb pluja, i el mica de mal temps que canviarà el diumenge, com tu també molt bé has apuntat, ja de cara a aquest estiuet de Sant Miquel, una celebració molt, molt nostrada a les comarques de Lleida, de la ciutat de Lleida, la fira de Sant Miquel. Eh?
Sí, senyor.
Molt bé, l'actualitat d'avui, mira, Catalunya començarà la campanya de vacunació contra la Covid-19 i la grip. Dimarts que ve les primeres dosis seran per la gent més fràgil, és a dir, les persones que reben atenció domiciliària i els que viuen en residència. La gran novetat d'aquest any rau que per primera vegada es vacunarà contra la grip als nens a partir dels 6 mesos i fins als 5 anys. Els creuers són protagonistes també avui. Quan vulguin atracar els ports de Catalunya, sobretot Barcelona, Tarragona i Palamós, hauran de pagar, doncs, cada cop que ho faci la Generalitat, anunciar que a partir de l'any vinent entrarà en vigor aquest nou impost, en aquest cas per les emissions portuàries. La taxa afectarà ni més ni menys que el 80% dels vaixells. Això vol dir que, per exemple, un creuer haurà pagat de mitjana uns 1.400 euros i els portacontenidors, que també n'hi ha molts, uns 600 euros, eh? Què més t'explico d'aquest matí? Doncs, males notícies des de Badalona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres dos menors per una agressió sexual en grup a una menor el passat dia 3 de juny. Els investigadors van tenir coneixement dels fets el mateix dia que va succeir per l'avís d'un testimoni que ho havia presenciat o que li havia arribat, doncs, algun testimoni sobre aquest lamentable fet. El grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra va activar des del primer moment el protocol de protecció i acompanyament de la menor agredida, que es manté obert també a dia d'avui. I també els Mossos han aconseguit alliberar aquesta passada nit a Barcelona una dona explotada sexualment i han detingut el proxeneta que se la volia endur per la força en autobús cap a França, eh? En fi, així està la cosa, l'actualitat, eh?
Bé, demà dissabte a les 12 del migdia tenim converses,
fem un especial dedicat al Foro La Toja, comença la setmana que ve, és un esdeveniment que reunirà personalitats importants del món, de l'economia, de l'empresa, durant 3 dies a l'Eurostars La Toja, a Galícia, sí. Un esdeveniment, doncs, que aquest any estarà centrat sobretot en la desglobalització, o en regular la desglobalització, el comerç internacional i les relacions entre les grans potències, Xina i sobretot els Estats Units, que sempre estan frega-frega.
Sí, no són relacions fàcils en aquest cas.
I serà també un foro que, com et deia, dura 3 dies, un homenatge a qui va ser un dels seus promotors, al senyor Josep Piqué, que ens va deixar el passat mes d'abril. Eh?
Molt bé, serà el Converses de demà dissabte a partir de les 12 del migdia en aquesta casa.
Tindrem com a convidats a l'Anton Costas i Jordi Averí, que són dos dels participants en aquest foro, i també el president de la Fundació La Toja, el senyor Amancio López Eijas. Eh?
Carlos, gràcies.
Vinga, bon programa. Adéu.
Gràcies. L'actualitat esportiva amb Mancio del José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bon migdia. Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia. Bon
doncs
dia.
Torna a la Lliga i torna també el futbol femení.
Sí, perquè, mira, ara mateix està en marxa la roda de premsa de Xavi, prèvia a la visita del Celta demà a l'Olímpic de Montjuïc. Una roda de premsa que ha tingut rum-rum, perquè des de entrada a la tarda d'ahir estem amb el tema de la renovació de Xavi, pactada, paraulada, cap problema, fins el 2025, una temporada més, a més d'ampliable automàticament si Xavi és capaç de, amb el seu Barça, guanyar la Lliga o la Champions. Ha dit Xavi que la renovació s'anunciarà aviat, però que el retard d'avui, doncs, home, no estava ben bé relacionat amb la trigança del tècnic de Terrassa en compareixer davant dels mitjans. A més, el Barça, que podria ser líder de primera aquest cap de setmana, i és que tenim un derbi, Atlético de Madrid, amb notícies dolentes pel conjunt blanc, perquè Carvajal és baixa segura, i a més, Bellingham avui ha tingut mal d'estómac i no ha pogut completar l'entrenament dels d'Ancelotti. Un Barça preocupat per la lesió de Vitor Roque a Brasil, el jugador que ja està aparaulat per incorporar-se a la disciplina blaugrana, l'entrada, déu-n'hi-do, si no l'heu vist, té la marinera, el defensa que s'emporta, s'endú cap per endavant el davanter del Barça. Estem pendents també de la roda de premsa de Mitchell, perquè demà també tenim un Girona-Mallorca a Montilivi, i juga a Espanya la selecció femenina contra Suècia, partit que val per la classificació per la Nations League / Jocs Olímpics, i per fi podrem parlar de futbol femení, de lo que passi sobre un terreny de joc i no de lo que passa als despatxos. A la Lliga de Segona, demà Andorra Sporting, dilluns Tenerife Espanyol, arrenca aquest cap de setmana la Lliga de Bàsquet i, amb aquest motiu, passa pels micròfons d'Esports Cope el jugador del Barça, Nico Laprovítola.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Com passi 5 minuts
bon cap de setmana.
Gràcies. Gràcies, molt amable. Com passi 5 minuts a les 3 de la tarda.
Amb Joan Ballori al capdavant.
Bon
si
cap de
aconseguim
setmana.
Apaivagar la llum amb la qual vostè està il·luminant aquest estudi ara mateix.
Bona...
Llum i colors.
Bona tarda, bon cap de setmana i que gaudeixi de la Mercè.
Adéu.
Adéu, adéu. De seguida parlem de... d'un descobriment, bueno, la troballa a la Cova Cimanya, a Sant Llorenç del Munt Lubac, d'aquestes restes de 50.000 anys, restes humanes de neardentals de 50.000 anys. Per què és tan important aquesta troballa? Per què? És la gran pregunta, vale? Perquè no és la primera vegada que anunciem això, no? No aquí, sinó als arqueòlegs, en aquest cas. Per què és tan important? Doncs, d'entrada, puc apuntar que és important, primer perquè són les més antigues trobades a Catalunya, i després perquè possiblement fan replantejar-se moltes situacions dels nostres avantpassats, en aquest cas els neardentals. En parlarem de seguida de tot això, però abans, si em permeteu, què tal si posem fàcil la cosa a la mobilitat? Em refereixo quan tens, jo que sé, un accident, que trenques una cama, que hi ha persones grans. Toquem fusta, no?, que tothom estem sant. Però si tens un problema de mobilitat, ja saps el desafiament diari que pot arribar a ser pujar i baixar escales per algunes persones. S'ha d'estar ben equipat perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió o que un familiar es faci gran. Per tot això, Elevadores Enreco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Així que ja pots trucar, eh? 935-169-030. 935-169-030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Enreco. I de seguida parlem d'arqueologia aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Corea, Seúl. El viernes a las 10:20 de la noche, en 13.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia universitaria? Scuni te ofrece la Universidad de la Experiencia, donde podrás sumergirte en diferentes áreas de conocimiento. Historia, literatura, arte, nuevas tecnologías. No importa tu edad ni si tienes conocimientos previos. Podrás crecer, aprender y enriquecerte. Infórmate en scuni.es o llámanos al 91-465-1700. Universidad de la Experiencia de Scuni, donde el aprendizaje nunca termina.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica. De lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa. Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això comença als anys 70. Als anys 70 no teníem la sensibilitat que tenim ara amb aquestes coses. I hi havia gent que hi ha arqueòlegs aficionats, no? Avui tindria un altre nom, però seria aficionats en aquest cas. Llavors hi va haver unes troballes a la Cova Cimanya, a Sant Llorenç Savall, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, on hi havia restes. Aquesta persona va interpretar que aquestes restes eren importants i les va portar al Museu Arqueològic de Catalunya. I allà les van ficar a una caixa i les van emmagatzemar. Fins ara. Parlem dels anys 70, eh? Fins que un grup d'investigadors, d'experts en intervencions arqueològiques, va veure aquesta caixa, trobava que era una cosa que podia ser interessant, la van analitzar i a partir d'aquí comença tota l'aventura fins a aquesta descoberta de 53 restes de neardentals que van habitar el lloc fa 50.000 anys. Poca broma, 50.000 anys. Parlem precisament amb l'investigador de l'IFES Cerca i codirector de l'excavació a la Cova Cimanya, el doctor Juan Ignacio Morales. Juan, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Primer, per què és tan important aquest descobriment?
Bueno, sempre que trobes, d'entrada, no?, sempre que trobes restes d'una espècie humana que ja no existeix, que s'ha extingit i que forma part del nostre passat, ja això de per si mateix és important, no? I després, dintre del que és la nostra recerca en el món dels neandertals i comprendre una mica com van viure, com es van desenvolupar durant tant de temps i per què es van extingir finalment, doncs és un punt que ens proporciona i ens ha de proporcionar, sobretot en el futur, moltes dades i molta informació.
De tot això que s'ha trobat, que crec que són restes de tres persones, una dona, un jove i un nen, quines conclusions es pot arribar? Es pot arribar a alguna conclusió? Es pot reconstruir? Què ens explica tot això?
Bueno, d'entrada, el primer pas és reconstruir el que tenim, no? Hem trobat un munt d'ossos, per dir-ho d'alguna forma, i el primer pas ha estat veure qui pertanyien. No? En aquest cas, aquests ossos tenen una sèrie de trets anatòmics que ens permeten veure que morfològicament eren una miqueta diferents a nosaltres i que compleixen els requisits que ens permet dir que pertanyien al grup dels neandertals. I després, jugant una mica amb els ossos i mirant quina representació tenim, hem pogut veure això que comentes, no? Que es tractava de tres individus, d'un mínim de tres individus, en realitat, no? Perquè sempre hi ha possibilitat de que alguna de les restes pertanyés a un altre individu addicional. Mm-hmm. I en aquest cas, com comentes, es tracta d'un individu adult, que segurament, per proporcions, es pugui tractar d'una dona, d'un individu femení, i en aquest cas també hem trobat restes de dos infantils, un nen d'uns 12 anys i un altre més petit, d'entre 7 i 8 anys.
Veig que la cova Simanya sembla com una mena de mina d'or de troballes prehistòriques, no? És una cosa que sembla que allà... Des de quan hi ha troballes, aquesta cova? I quan seria la més antiga seria aquesta, en aquest cas, entenc.
Sí, el registre més antic que hem trobat de moment sembla que és aquest. Encara hem de continuar a treballar. Has de pensar que a la cova Simanya només vam començar el nostre projecte l'any 2020.
O sigui, només 3 anys, això sí, jo no sé, no entenc gaire, però t'ho explico, en 3 anys crec que podem parlar d'un gran èxit, no? Amb molts resultats en poc temps.
Sí, el que passa que aquí, i és una mica el que m'he explicat amb la notícia, hem fet trampa perquè a la cova Simanya existia una petita col·lecció de restes que s'havia generat a finals dels anys 70 per part d'un... el que llavors era un aficionat, ara diríem un arqueòleg furtiu, no? Però llavors en el seu moment era un aficionat. I aquest aficionat, durant 2 dies de visita que va fer a la cova amb la família, va replegar una sèrie de restes que temps després va acabar cedint al Departament de Cultura i va anar a parar al Museu d'Arqueologia. Clar, un cop al Museu d'Arqueologia ja va quedar mig oblidat. I nosaltres el que vam fer, una mica de casualitat, és recuperar aquesta col·lecció, estudiar-la i veure que realment tenia coses que podien ser molt importants. Llavors vam començar, arran d'aquest descobriment, vam començar l'excavació de la cova.
D'acord.
És a dir, vam fer el procés una miqueta al revés.
D'acord.
La troballa, i aquesta troballa ens va portar a treballar el jaciment.
Ostres, una mica lo Indiana Jones, però sense malos pel mig, no? Una cosa així, és a dir, una troballa d'una caixa oblidada des dels anys 70 al Museu d'Arqueologia de Catalunya... Mira, crida l'atenció i a partir d'aquí, ostres, agafem una drecera i tenim una troballa més important, molt més important.
Sí, sí, com et dic, és una mica el procés al revés, perquè normalment quan nosaltres comencem un projecte de recerca, l'arqueologia és lenta, no? És una mica desesperant, sí. Però és lenta i trigues a tenir-ho tot una mica avançat i començar a produir resultats, trigues uns quants anys, no? I en aquest cas hem començat per la troballa impactant i ara el que hem fet és anar al jaciment i veure... intentar donar-li context i sentit a aquesta troballa que estava fora de context en una capsa, com dius, dins els magatzems del Museu d'Arqueologia.
Bé, ara, quin és el següent pas? És a dir, continuar excavant, buscant més restes a la cova?
Sí, ara tenim principalment dues línies d'actuacions. La primera és intentar esbrinar tot el que puguem d'aquestes restes. Com t'he dit, estaven fora de context, llavors el que hem de fer amb l'excavació, el que estem fent és intentar reconstruir i recuperar el màxim d'informació possible per saber coses que encara no sabem. No? No sabem encara com estaven dipositats a la cova, si estaven allà tirats d'alguna forma, si formaven part d'un enterrament, si té alguna explicació el fet de que sigui un individu adult i dos individus juvenils, o intentar filar una miqueta més prim per intentar reconstruir una mica més la història d'aquests tres individus. I després, no sé si la coneixeu, però la cova Simanya és gegant. És gegant, és un sistema de galeries molt gran, que té diferents boques, i pel que hem pogut veure, i de fet ja hem fet algun petit sondeig, a les diferents boques del sistema també hi ha jaciment arqueològic, no? Hi ha diferents jaciments. Llavors, diguem-ne que en aquest sentit la recerca només acaba de començar.
D'acord, entenc. I ja per acabar... que unes restes tan antigues, es pot treure l'ADN per saber, jo que sé, si eren familiars, si... no sé, es pot fer això?
Sí, sí, en teoria sí. De fet, hem fet les primeres proves, el que passa que no hem tingut resultats positius, segurament perquè aquestes restes han estat, com dèiem, en una capsa dins d'un museu durant 40 anys, pràcticament, i això ha fet que possiblement l'ADN es deteriorés, però encara ho seguirem intentant. De fet, en altres casos s'ha pogut extreure ADN d'individus com força més antics. No? Per veure el parentès, tot i això, per veure el parentès s'ha d'arribar a un grau de preservació de l'ADN força
bo. Sí. Doncs, doctor Juan Ignacio Morales, investigador de l'IFES Cerca, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
És apassionant el que pot ser el nostre passat i el que diu de tots nosaltres, dels nostres avantpassats, totes aquestes troballes. De seguida parlem del guanyador, amb el guanyador del 18è Premi Eurostars Hotels de narrativa de viatges, amb l'obra Río Miño, Un viaje entre solsticios. En parlarem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. I després, cinema, aquí, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de Tox, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja sabeu que Eurostars Hotels, doncs, any rere any, doncs, convoca el Premi Eurostars Hotels de narrativa de viatges. En aquest cas, és la 18a edició d'aquest Premi Eurostars Hotels de narrativa de viatges, que en aquest cas l'ha guanyat el senyor Jesús Fraga, amb l'obra Río Miño, Un viaje entre solsticios. Jesús, buenos días, bienvenido.
Buen día, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo. Fíjate tú que está el título de tu obra, y yo de pequeño me aprendí una poesía sobre... era sobre el río Duero y sobre los ríos de España, en este caso, que también entraría, ¿no? Bien, Un viaje entre solsticios en el río Miño. Explícanos, porque no sé si el título refleja exactamente lo que tenemos en esta narrativa.
Sí, realmente empecé a caminar el Miño en el solsticio de invierno, es decir, la noche más larga del año. Me planté allí en el nacimiento, pues nada, de noche todavía, esperando a que amaneciese, que tardó bastante porque había una niebla espesísima y hasta que se abrió de todo y lució el sol, pero además con una intensidad muy muy grande, ¿no?, para ser invierno, pues estuve allí disfrutando del paisaje. Y ese fue el inicio del recorrido, que acabó en la desembocadura del Miño, en el Atlántico, donde hace frontera con Portugal, y fue precisamente el solsticio de verano, que era la noche más corta del año o el día más largo, como quieras verlo. Así que en ese marco temporal se incluye todo el recorrido y vas viendo también un poco el cambio de la estación, ¿no? Como vamos pasando del invierno a la primavera, allá casi la explosión del verano.
Es un paseíto, ¿eh?
Sí, son 300 y pico kilómetros.
Bueno.
Pero es muy variado. Claro, más o menos estás familiarizado, ¿no?, con la geografía del río, pero otra cosa es recorrerlo palmo a palmo. Entonces tienes valles, bueno, hay rápidos, hay embalses, hay cañones, hay estuario, hay gargantas donde va muy encajonado, en cambio en otros valles se abre. Es para ser 300 y pico kilómetros es un paisaje de lo más variado y muy muy humanizado también, ¿no? Se nota la mano de la civilización, que el Miño ha sido también un foco, ¿no? para instalarse desde los tiempos prerromanos, los romanos, etcétera. Pues ahí se nota la historia. Pero ya sabes que el paisaje está ahí, pero las miradas cambian. Entonces, bueno, pues ninguno de nosotros miramos un paisaje de la misma forma, ¿no? Y creo que valía la pena que yo intentase contar las sensaciones que me transmitía, lo que veía, la gente en la que me encontraba, las historias en torno al río. Bueno, creía que era un buen momento para contarlo, ¿no? Y como estuve de excedencia y tuve ahí unos meses para dedicarme en cuerpo y alma a la literatura, pues trabajé en ese proyecto.
Pues un proyecto que ha funcionado muy bien, se ha llevado este premio, así que felicidades por ser el ganador de esta 18ª edición del premio Eurostars Hotels en narrativa de viajes. Jesús Fraga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y felicidades una vez más por el premio.
Gracias, un placer.
Parlem de cinema, parlem de les recomanacions de les pel·lícules poc habituals. Alguna hi ha de pantalla gran, però moltes d'elles és aquell cinema que podem trobar a plataformes, que podem trobar, doncs, fins i tot a YouTube, que seria una plataforma, no, en aquest cas. Tai Sancau, com estàs? Bon dia.
Bona tarda, Josep Miquel Creus.
Bon dia, bona tarda. Tenim aquí una coordinació fantàstica en aquest cas, eh?
Sí, bon dia, bona tarda.
Benvingut.
Bona hora.
Bona hora,
amic.
Benvingut i bona Mercè, que comença avui la Mercè. Felicitats a tots els que gaudeixin de les festes de la Mercè.
Sí, senyor.
Escolta'm, què ens portes avui?
Doncs mira, bueno, avui comentar que el que és a les sales de cinema no hi ha grans estrenes, almenys de pel·lícules mediàtiques, així que parlarem de tres curiositats que penso que t'agradaran força i que les podeu trobar, doncs això, a plataformes.
Molt bé.
La primera de totes la podeu trobar a YouTube, però, bueno, i també la teniu a Filmin,
sí.
Però també és curiós perquè la passaran aquest 24 de setembre a La Tabacalera, dins de la secció Clàssico-H, dins del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Ah.
I és una recuperació d'una pel·lícula catalana de l'any 75. No et sona, no?
Home,
pregunta...
Perdona, sí. Tinc una edat, però m'estàs parlant d'una cosa que no... D'entrada no em sona.
Pregunta...
Digue'm el títol i d'acabar igual sí.
Espera, que et faré una pregunta de trivial que t'agradarà.
Vale.
Pregunta de trivial del formatget rosa.
Sí.
Quina és la pel·lícula, l'última pel·lícula, que va veure Franco en vida? És aquesta de la que parlem.
La seva mateixa, Raza? La que va escriure ell amb pseudònim?
No. Una pel·lícula catalana.
Una pel·lícula catalana? Sí. M'estàs dient que la darrera pel·lícula que va veure Franco és una pel·lícula catalana?
Sí, senyor.
Mare meva.
I que, a més, també, com a curiositat...
Però no sabria que era catalana, no?
Sí que ho sabia, sí.
Ah, ho sabia?
Sí. I, a més, com a curiositat, també...
¿Cómo hemos educado a estos catalanes?
Com a curiositat, dic que és una de les pel·lícules que va sofrir més censura.
Ah, sí?
Sí.
Llavors l'estava revisant, llavors.
Sí, l'estava revisant. És per això.
Bueno, bé.
Li van dir, mira, aquesta pel·lícula té 22 talls i te la posem a tu, a veure què dius. I ell no va dir res.
Si el caudillo no dice nada...
Descobrim quina pel·lícula és. La pel·lícula es diu Fúria Española.
¿Cree usted que el Barcelona tiene equipo para ser campeón de Liga esta temporada?
Sí, no te puedes partir la partida de Barcelona. Sí, no, ya Barcelona.
Yes.
Mande.
Però això què?
Yes.
I em dius que es projectarà a l'edició d'enguany del Festival de Sant Sebastià? Clàssico-H?
Sí. És una pel·lícula curiosa.
De què va Fúria Española?
Fúria Española és una pel·lícula protagonitzada pel Kassen, el còmic.
Sí,
i també és un
gran còmic.
Gran còmic. Surt fent un paper així com secundari a l'Ovidi Montllor.
Sí.
I també surt el senyor Àngel Carretxer, es diu?
Sí.
I la coprotagonista és la Mònica Randall, que estarà present a en aquesta projecció del dia 24. I la pel·lícula es diu Fúria Espanyola, dirigida pel senyor Francesc Bartriu. I és una pel·lícula que té uns tocs a lo Berlanga. És una comèdia grotesca, satírica, esperpèntica, que reflexa la vida d'un fanàtic del Futbol Club Barcelona, un culer, que la seva vida, doncs, gira només cap al futbol. I, doncs, viu a una pensió de les Rambles, i el que mostra la pel·lícula és una mica, doncs, la seva vida quotidiana de barri i les seves relacions sentimentals amb la senyoreta Mònica. Mm-hmm. I podem veure una mica, doncs, com era la Barcelona dels anys 70.
Això és xulo, eh? Però, escolta, 22 talls de censura? Què té aquesta pel·li perquè li fotin 22 talls de censura?
Això em pregunto jo, perquè quan la vaig veure no vaig trobar que sigui tan forta. És una mica... No sé com dir-t'ho. No sé. El barri és una mica brut.
Sí, vull dir, però reflexava segurament el que era l'època, no?
Sí, però vull dir que surten dones de la vida alegre...
Ah, igual per aquí anava la cosa, no?
Potser anava per aquí, potser...
Però 22 talls de censura?
Sí, sí.
Bé, no sé si és molt o poc, però són uns quants, eh?
És que trobo que no és per tant. No és...
Atado y bien atado, sí,
això,
sabe.
Doncs, si la voleu veure, la teniu gratis a
YouTube.
A YouTube, i si ja teniu la plataforma Filmin, doncs allà també la teniu. I ara ens anem a una pel·lícula catalana, sí, produïda per la Televisió Pública Catalana, per TV3, sí, que es diu Tempus Fugit.
Què has vingut a fer aquí, exactament?
No sé, eh?
Oh, vale. He vingut a...
Ja no sé el món.
Què?
Tempus Fugit. De què va aquesta pel·lícula?
Una pel·lícula de l'any 2003, dirigida per l'Enric Folk, que és un director, doncs, molt especialitzat en televisió. Va fer la sèrie Doctor Mateo, no sé si te'n recordes.
Sí, sí, sí.
I també va fer l'adaptació d'una obra de teatre que es diu El mètode Gromholm, de gran èxit, una molt bona obra de teatre. Uh-huh. I que aquesta pel·lícula també la podeu trobar a YouTube, però en aquest cas de pagament, o a Filmin també la teniu, doncs, si teniu la plataforma, doncs allà la teniu. Una pel·lícula... que és una comèdia de ciència-ficció. Està protagonitzada pel Xavi Mira, la Neus Asensi i el Xavier Bertran. Mm-hmm. Te'n recordes de qui és el Xavier Bertran?
Ara mateix no.
Pel nom no sonarà, però era un rostre molt popular
als
principis dels anys 2000, perquè va ser el protagonista de la sèrie Lo Cartanyà.
Ja sé qui és. Ja li he posat cara.
Doncs que en aquesta pel·lícula fa una mica de paper també de Lo Cartanyà.
I de què va?
Aquesta és una pel·lícula que barreja també costumisme, el Barça i la ciència-ficció.
Veig que el Barça avui el tenim... Sí. És un especial pel·lis relacionats amb el Barça.
Sí, és una barreja entre el Joel Joan i el Brad Pitt, viatja des del futur al nostre present... Sí.
Ostres, aquesta foto és molt bona. Una barreja entre Brad Pitt i Joel Joan.
Però clavada.
Molt bé.
Doncs viatja cap al 2003 i ha d'evitar que un noi faci una cosa,
sí,
per no canviar el futur i que s'acabi el món en un parell de dies. I això implica una final de Champions entre el Barça i el Madrid a l'Estadi Olímpic.
Carai, poca broma, eh?
Clar, o sigui, hi ha coses importants en joc, però tocar una mica aquest partit significa la fi del món.
Seria la final de les finales, eh?
Una
final de Champions, Barça-Madrid, això...
Sí, sí.
És la final de les finales.
I a Barcelona, o sigui...
La batalla final.
És la batalla final, l'apocalipsis.
L'apocalipsis final futbolera.
Però, clar, passi el que passi en aquest partit, no s'ha de tocar perquè... Si no, significa la fi del món, no?
Doncs, Tyson Cao, escolta, moltíssimes gràcies, com sempre, que acabis de passar un bon cap de setmana, i gràcies.
Igualment, i bona Mercè per a tothom.
Gràcies. Doncs ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda divendres i un millor cap de setmana.